Hi ha usos pel barri i per la ciutat.
Actualment, l'antiga presó està buida i en una petita part acull com a oficines l'associació del barri de la presó. Aquest edifici encara manté l'estructura de centre penitenciari i alguns filats de seguretat, i això ha fet que s'utilitzés pel rodatge de pel·lícules i sèries televisives.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de dos atracaments en només 4 hores de diferència en entitats bancàries del districte de Ciutat Vella de Barcelona. Els fets es remunten a l'1 de febrer passat, quan pels vols de 9:15 del matí un individu va atracar una sucursal bancària al barri Valraval armat amb un ganivet i posteriorment va fer el mateix en una altra entitat del barri Gòtic. La policia va desplegar un dispositiu de vigilància que va culminar dimarts amb la detenció de l'individu, que ja es troba a presó.
Notícies en xarxa.
Des del Banc de Sang i Teixits ens informen que avui dimarts es desplaçaran a la sala d'actes de la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant de les 5 a les 9 de la nit. Aquest dimecres 10 de febrer a les 7 de la tarda, sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Infant Pere sobre la novel·la La petita joia de l'escriptor Patrick Modiano. El cicle de contacontes de la Biblioteca Jaume Jardí i Gil de Vandellòs, Racó de Contes, presentarà aquesta vegada els contes de la maleta, a càrrec de Blai Sanabra. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda. Aquest dissabte, 6:15 de la tarda, al Casal de Mas Boquera, festa de Carnaval, amb el grup d'animació infantil Alea Teatre. Aquest cap de setmana torna al cinema d'estrena. Dissabte, a les 10 del vespre, al Centre Cultural Infant Pere, la projecció de la pel·lícula Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. I diumenge, amb dues sessions, a 5:15 i a 7:15 de la tarda, al Centre Cultural Infant Pere, la projecció de la pel·lícula d'animació El viaje de Arlo. El Casal de Joves organitza una esquiada a Andorra del 4 al 6 de març. Les inscripcions es poden fer fins al 12 de febrer. Borsa de treball. L'Ajuntament convoca dues places de paleta. Les sol·licituds s'han de presentar a les oficines de l'OMAC de la Casa de la Vila de l'Hospitalet o a l'Ajuntament de Vandellòs. Recordeu que continua obert el període de matrícula per la nova oferta formativa que IDETSA ofereix al Viver d'Empreses durant aquest primer trimestre de l'any. L'oferta formativa es compon de programes a mida, cursos, càpsules de formació, de matèries relacionades amb els sectors amb més potencial de creixement al municipi. Pel que fa a les farmàcies, el servei diürn d'urgències, aquesta setmana correspon a la farmàcia Guillén de Mont-roig del Camp. Fins aquí l'agenda. Més notícies als informatius de ràdio L'Hospitalet de l'Infant, la televisió de Vandellòs i el web municipal www.vandellos-hospitalet.cat i finalment al Facebook i Twitter de ràdio L'Hospitalet i la televisió de Vandellòs. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Connecta amb ràdio L'Hospitalet.
Rediman, redes y mantenimiento informático.
Rediman, informática, consumibles, accesorios, telefonía, audio y vídeo y material de oficina.
Rediman, servicio técnico propio para empresas y particulares.
Rediman, páginas web, marketing online y servicios en la nube.
Rediman, ahora en la calle Yastres, esquina Vía Augusta.
Visite nuestra web rediman.es.
Y si quieren comprar en línea, tienda.rediman.es.
Rediman.
Al mig de la natura, al rebost de la Nuri, a la hípica de Mas Boquera. Menús diaris amb la millor cuina casolana i els caps de setmana vine a gaudir de la nostra suculenta carta. A El Rebost de la Nuri, a la Hípica de Mas Boquera. Reserves al 977-82-41-57. El Rebost de la Nuri romandrà tancat tots els dilluns que no siguin festius. Però la resta de setmana vine a gaudir de l'entorn natural i del seu menjar casolà.
Ara mateix les 12 i 9 minuts i mig, tenim 18 graus de temperatura a l'Hospitalet de l'Infant. A Vandellòs els termòmetres marquen 15 graus i mig. Encetem l'última hora d'avui del quiosc i parlarem de l'actualitat municipal. Avui en el Frederic Escoda, regidor d'Hisenda i de Policia. Però abans anem a recordar aquest tema tan bonic que ens heu demanat ara el concurs, a la banda sonora de la pel·lícula Ghost, en aquest meravellós tema dels Righteous Brothers, aquesta melodia desencadenada.
Quiosc. al quiosc.
Catorze minuts passen de les 12 del migdia. Us donem la benvinguda a l'actualitat municipal, sobretot als telespectadors de Televisió de Vandellòs, que veuran aquest programa en diferit. Darrere de la càmera, la nostra companya Assumpta Llop. I avui, doncs, donem la benvinguda al regidor d'Hisenda, Recursos Humans, Seguretat i Protecció Civil, el senyor Frederic Escoda. Molt bon dia.
Bon dia.
Vostè avui, entre altres coses, parlarà des d'un lloc, un indret, que tindrà una inversió importantíssima. Ja vam parlar dels pressupostos amb el seu dia, però potser serà una de les darreres intervencions de l'actualitat municipal que serà gravada aquí i serà en directe des d'aquí, perquè aquesta serà una de les majors inversions que tindran, no?, que enguany.
Sí, és la principal inversió i la més elevada a nivell de pressupost. Crec que era un posto necessari per a fer, era una inversió també molt important, i crec que dins aquest mes o a principis del mes que ve això ja haurà d'estar net de tot per poder-ho enderrocar i poder fer el nou edifici.
Edifici que, recordem, serà una casa de cultura, i el que es farà aquí, com se li dirà? Casa de cultura... Hotel d'entitats...
Ui, això d'hotel... jo crec que sí, que pot ser... si volem fer a nivell més col·loquial i més de poble, seria un casal de cultura, o bé se li pot dir directament, doncs, una casa cultural, lloc d'acollida de totes les intervencions que hi hagi a nivell de televisió, que serà, crec, un dels seus principals objectius, la ràdio, el casal de jovens, tot el que pugui donar sortida a les inquietuds culturals del poble, crec que quedarà ja molt preparat ja per bastants anys, crec.
Molt bé, doncs clar, parlàvem també, per exemple, una dels llocs culturals més puntero i, a més, més bonic i que tothom alaba és el Centre Cultural Infant Pere. Doncs el segon, doncs, estarà aquí en uns anys. Quan està previst, més o menys? Una obra comença, però no sabem quan acaba.
No, jo em sembla que és al redor de 18 mesos.
Sí. Deixarem amb un parell d'anys.
Sí, deixarem un parell d'anys i no. Si és abans, estupendo. Molt bé.
Molt bé, doncs aquesta era una pinzellada que hem donat, perquè del pressupost ja vam parlar la darrera intervenció que vam tindre amb el senyor Escoda. I doncs vostè avui, entre altres coses, estan d'enhorabona perquè dins de la policia local hi ha una bona notícia, no?, que volia vostè ressaltar.
Sí, la volia ressaltar perquè després de molt temps d'una inactivitat, doncs, forçada, ens torna ja a incorporar-se el que és el cap de policia, el Jordi Jiménez. Estem tots molt, molt contents i creiem, doncs, que això servirà tant per ell com per nosaltres, per ja tindré ja una... estructurar bé el que és la policia, tindrem quasi totes les persones ja en perfecte estat de revista, i doncs creiem que li donem des d'aquí, des de l'Ajuntament, ja hi hem parlat aquest matí, doncs l'hem felicitat i li hem donat l'hora bona, i doncs que ara estigui, doncs, tranquil, i que es passi, encara que sigui una temporada... que no cal que agafi moltes responsabilitats ni moltes coses, que es posi a tono a poc, i creiem, doncs, que el necessitàvem.
Estava molt il·lusionat, és veritat, perquè ens vam veure el primer que em va dir: torno a treballar, em torno a reincorporar, i estava encantat. Doncs des d'aquí també l'enhorabona. I ja que estem parlant de coses de seguretat, protecció civil, sí que hi ha notícies noves, no?
Bueno, en relació de protecció civil, el que tenim més important, a part, doncs, de la petita reestructuració que hem fet o que estem fent amb, acompanyats amb la Generalitat, generalment, doncs, de la secció de protecció civil, també el més important és la preparació d'un pla d'emergència nuclear, un simulacre, que es farà, creiem, el primer semestre d'aquest any, i del qual, doncs, hi ha la intervenció de la CAP de Seguretat de Madrid, de Protecció Civil, i estem fent unes reunions en les quals doncs, també hi ha Protecció Civil de Tarragona, hi ha la Generalitat, i crec que és un tema que hasta ara, no ho sé, és lògic, també, no se li ha donat gaire sortida perquè sembla que, ui, la nuclear, que no sé què, que fem, ara fem un pla d'emergència, ai, un pla, perdó, ja el tenim fet, el pla d'emergència, fem un simulacre, oi, què passarà amb la gent, que no sé què, que si ve l'estiu, doncs podem dir tot el que vulguem, no? Però crec, sincerament, que és un tema que hem d'estar tots assabentats, que és un tema que l'hem d'agafar com més aviat possible, com se diu, el toro per les banyes, i hem de fer un simulacre, que no passa res, que inclús tothom crec que es quedarà més guil, tothom sap el que ha de fer, i crec que és molt important que la gent, ells mateixos diguin, bueno, nosaltres tenim aquest plan, com tenim el pla als col·legis pels nens, doncs, quan passa alguna cosa, és a dir, és molt important. Per tant, crec que ara hi ha les condicions idònies, hi ha la col·laboració molt important de Protecció Civil des del Ministeri. En realitat són ells els que ho han promogut. Me consta que ho havien fet amb d'altres dates anteriors, també ho havien intentat, però sempre hi ha hagut aquesta cosa de dir, ostres, ara hem de fer un simulacre, què passarà, que la gent, que no sé què, doncs millor feu i veure el resultat, no crec que hagi de passar res, és un simulacre, però tothom sabrà a on què ha de fer amb la profilaxis, si s'ha de prendre pastilles o no, si les ha de tindre a casa, si s'han d'anar a buscar a la farmàcia, tot això. Aprofitarem també el municipi per controlar una mica més i tindre molt clar a què s'ha de fer en un cas d'emergència, perquè ara per exemple, doncs les pastilles estan situades en un indret, no? En una espècie de magatzem. Ves-les a buscar, repasteix-les. S'està mirant a veure si és possible que cadascú les tingui a casa i sàpiga què ha de fer amb aquelles pastilles, que són innocues, però que en un cas d'emergència, quan la Junta de Tarragona digués doncs s'han de prendre les pastilles, doncs perquè s'ha d'arribar amb un confinament a casa en vez de fer una evacuació, com les vegades saps que una evacuació és un problema tremendo, de col·lapse de carreteres, d'autovies, que si, potser a vegades segons el problema, si s'explica bé i la gent té confiança, que és el que ha de tindre, que és que hauria de tindre una mica de confiança, si no es demana molt, doncs sàpiga exactament què ha de fer. Si se li diu des del municipi tots confinats a casa i a l'ordre de mòbil, d'alarma, del que sigui, se pren, s'ha de prendre les pastilles, doncs bueno, se prenen i ja està. Jo crec que la confiança la gent la veu si li expliques bé les coses. Si li expliques bé les coses i no intentes disfressar-ho en coses rares, és el millor que hi ha. Explicar-li bé, mira, això, i això ho heu d'aprendre d'aquesta manera i s'ha acabat. I tot això he fet una mica d'avançament, però crec que tot això s'ha de polir molt bé, només que la gent sàpiga que ha previst fer això, que es farà, segur, que ara no té volta enrere, i que crec que és beneficiós per tots.
Molt bé, doncs això serà el primer semestre, encara no hi ha dates. El que sí saben que la xarxa de megafonia ja... Vanessa Park ja tindrà...
Sí, hem començat per Vanessa Park perquè el que és la megafonia és una cosa que hauria de pagar doncs, Foment, és a dir, hauria de pagar l'Estat. Però tots sabem com està la cosa, doncs que no es rasca res per cap puesto. De totes maneres, el fer aquest plan, Foment doncs, ha fet una petita subvenció per poder fer una instal·lació de megafonia. El que passa és que per l'Hospitalet o per un altre lloc més allunyat com l'Almadrava, que no en té, i era un cost molt elevat per la subvenció. Hem aprofitat que hi ha un nucli que no tenia megafonia, que era Vanessa Park, l'urbanització, i ja s'està instal·lant, és a dir que doncs, en poc temps estirà feta la instal·lació de megafonia. Hem intentat destinar aquests recursos perquè una part del municipi, un nucli, quedi arreglat, no començar a ficar parxes aquí i allà. Lo que és l'Almadrava, l'Almadrava creiem que l'assumpte de la megafonia és molt més complexe per la llunyania que té i tot, però sí que tenim d'altres alternatives que estem estudiant, tipus antenes d'avís, sirenes, alarmes,
coses. Molt bé. O sigui, tot això, estem parlant de protecció civil, sí. Tot això s'està contemplant, s'està discutint, per quan estigui el simulacre d'emergència que estigui més o menys llest,
més
no?
Més o menys, sí.
La senyalització d'una zona del poble.
Bé, també jo volia aprofitar l'evidentesa de sortir a la tele, perquè hi ha una zona d'Hospitalet, que és la zona central de la plaça Catalunya, carrer Galera, carrer Estació, que hi ha un problema de lloc. És a dir, estan ficats els carrers sense només amb una direcció, perquè és lògic, de baixada i de pujada, però tenim un problema d'aparcaments. És a dir, hi ha uns moments puntuals que hi ha molta gent aparcada, no es pot passar, hi ha queixes dels veïns, i el que es farà serà una senyalització més adequada, que doncs, és... ara hi ha unes senyalitzacions de prohibit aparcar, però no hi posen tota la plaça, ni no queda ben especificat.
No queda molt clar, vamos.
No queda molt clar. En canvi, doncs, hi ha dos senyals, una a cada costat, però no... Bueno, de totes maneres, el que intentarem fer, acontentar tothom, ja se sap que no... que això és molt difícil.
És complicat, sí.
És molt difícil acontentar els comerços, acontentar els veïns. Bueno, lo que és important és que tots tinguem una mica de paciència uns als altres, però a part d'això, per les persones doncs, que no atenen a, doncs, de dir, bueno, doncs a mi m'és igual, que diguin el que vulguin, doncs primer, abans de posar sancions, farem bé la senyalització, i després doncs, hi haurà lo de sempre, les sancions que toquin. Clar, no creiem que hi hagi altra sortida, encara que això sigui per la gent sigui una cosa molt desagradable i no és molt polític, diguéssim, però bueno, ho hem de fer d'aquesta manera, no creiem que hi hagi més sortida després de tot el temps.
Suposo que, bueno, hi ha molta gent que ens està escoltant, però és que no molesta. Sí, ells diuen, és que jo he sentit davant meu, és que he deixat el cotxe aquí un moment i és que aquí no molesta, per què m'han de sancionar? Llavors, doncs, suposo que això és molt subjectiu i en funció de qui cantó un miris, que tampoc costa, és un poble que tenim lloc per aparcar, però en quantitat, i que només t'has de desplaçar caminant 2 minuts. Però és que volem posar el cotxe just davant d'on anem, i això a vegades és impossible, no?
Bueno, pel que es veu és possible, perquè tothom ho fa. És a dir...
Bueno, no hauria de ser possible.
No hauria de ser possible, però bueno, no, tampoc no cal que ens posem també molt rígids amb tot això. Jo crec que a poc, d'una manera o d'una altra, la gent ha d'agafar una mica de consciència de que sí, el cotxe no fa nosa, però clar, l'has aparcat amb una plaça de minusvàlids. Clar que no fa nosa, mentre no vingui un minusvàlid a aparcar, doncs està bé. Tot això, hi ha fotos, ja està tot molt documentat,
sí.
I no es prenen aquestes decisions perquè diuen, bueno, anem a provar-ho.
No.
Fa molt temps que s'està mirant. Veïns que els hi aparquen damunt de la cera i no poden entrar a casa, perquè clar, el cotxe, per evitar que per poder que passi l'altre, lo deixen ben arremblat a la paret damunt de la cera, perquè així pot passar un altre. Clar que no fa nosa,
però tu has de volar per entrar a casa,
bueno,
teva, no?
Sí, i diré, bueno, és que no cal que siguem tan tiquismiquis, home, però sí, és que una persona que viu allí o que passa constantment per allí diu, ostres, una altra vegada aquí, una altra vegada això, i ara jo no puc passar. No puntualitzem, generalitzem-ho més, perquè tothom doncs procura ara doncs un professional que tingui una hora o mitja hora per anar a esmorzar intentarà deixar el cotxe davant del bar o el que va a parlar allí al que és turisme, al forn, doncs també procurarà deixar el cotxe al davant. Però bueno, hem de pensar que no és, i més com has dit molt bé, que tenim el pàrquing d'allà de l'Espar, tenim el pàrquing de baix de l'Ajuntament.
Sí, el soterrat.
Tenim el pàrquing... Sí, sí que hi he passat i està quasi sempre està ple. Els pàrquings que hi ha dalt al costat del parc infantil, que s'ha fet ara a Nova Lladalt, hi ha el pàrquing molt gran baix del Tocant a la Riera, que d'allí fins a la plaça Catalunya hi ha un minut i mig caminant.
Sí.
Val? I no amoïnes a ningú. Però és molt difícil. És un sistema de dir... a mi no m'han dit mai res, considero que ja ho faig bé. Doncs no, és una manera d'advertir-ho.
Doncs, regidor, ens passa el mateix amb una problemàtica també llarga, que és la dels gossos. I ja va parlar la regidora de Medi Ambient en el seu moment, però la branca més desagradable li toca la seva regidoria.
Em toca a mi. Bueno, ho sento, però bueno, és així. No ens podem
amagar. De quina branca estem parlant?
De les sancions, clar. Ah-ha. Bueno, això s'ha de puntualitzar també una mica. Primer hem de veure que l'Ajuntament pot ser no té destinats llocs perquè la gent vagi amb els seus gossos. Tampoc tenim dins en un poble, és molt difícil de trobar una zona molt àmplia on corrin els gossos i tothom estigui content, perquè tot està ocupat per carrers, cases, parcs, pel que sigui, no?
Uh-huh.
Bueno, abans de parlar de sancions, a mi m'agradaria dir de que estem mirant, ja hi ha molts projectes, ja quasi falten uns permisos, falta parlar amb Adif, i dic això de Adif perquè hi ha una zona que seria una solució molt important, que és la llera del barranc Llastres.
Sí.
La llera del barranc Llastres presenta unes possibilitats fantàstiques, a més quasi exclusives per anar a passejar gossos. Per què? Que és un lloc que hi ha vegetació, és un lloc que els gossos poden córrer fins que es cansin perquè no poden pujar a cap lloc habitat ni res. Ja veus la llera com és, no? Mm-hmm. Què falta? L'accés.
Sí.
Falta un accés. Aquest accés no pot ser d'unes escales soles, sinó potser estaria bastant més solucionat. Aquest accés ha de ser un accés que pugui baixar un camionet, un cotxe, per poder llimpiar al cap d'un temps, perquè allí serà diferent, serà un posto d'esbarjo per animals, per gossos sobretot. I aquí ens fa falta uns permisos, perquè està molt l'accés hauria de ser en un lloc a prop de la via. Tenim, bueno, és una cosa que està en projecte, està uh-huh. bastant avançada, i ho dic això abans perquè no diguin, mira, parlen de les sancions i no donen cap solució. No, la solució està a punt de caramel.
Alternatives hi han.
Alternatives n'hi han i es faran. També s'estan buscant d'altres indrets per poder passejar els gossos o tindre allò un... Me sembla que hi ha com uns parques ja especials per gossos.
Sí, els pipicans es diuen.
Bueno, però que no fos un pipicant, que fos un lloc que...
Una mica més àmplia, no?
Sí, més ampli, ballat, que puguin córrer lliurement per dins i tot. Ja et dic, és molt problemàtic trobar espais amplis on se pugui fer això.
Uh-huh.
Però, de totes maneres, ja vist tot aquest tema, el problema està en que hi ha moltíssima gent que no acaba de complir amb el seu. És a dir, mira un costat i altre, doncs deixa allí el regal del gos, n'hi ha inclús que ho pleguen amb una bossa i ho llancen baix a la llera, perquè ens hem trobat baix tot ple de bosses que són molt curosos de replegar-ho, però encabat ho llancem baix. Pensem que a la millor l'Ajuntament no estem complint suficient i no hem posat suficients papereres, cosa que dubto, però bueno, també s'intentarà fer-ho per això. Se faran un requisit de solucions important, però al final arribem al que arribem. Hi haurà uns mesos de conscienciació, es faran uns folletos, s'explicarà a la gent... Estem intentant, bueno, el Departament de Medi Ambient, de que tots els animals estiguin en xip, censats, mm-hmm. estem ja censant-ho tot, i crec que al final de tot vindran les sancions. Bueno, però per això primer hem de reformar l'ordenança municipal.
Molt bé, regidor, ens queden segons. I és que abans de marxar jo volia fer una queixa que ens han fet arribar, que també sé que correspon a Medi Ambient, però vostè d'alguna manera, jo l'he comentat abans de sortir amb antena, i m'ha fet unes reflexions que m'agradaria que escoltés aquesta persona. Es refereix a una zona concreta del poble, que és la plaça dels Pins, que està plena de moltíssims moixonets, estornells, m'ha dit que si l'espero no em dispensen.
Només poden ser estornells.
Que no només és el soroll i tot això, sinó que a més, clar, les seves deposicions cauen a la plaça. La plaça està brutíssima, negra, i molesten molt. I vostè m'ha fet unes reflexions que m'agradaria que compartíssim amb la gent que ens escolta.
Bueno, jo no, l'únic que sé és per l'experiència dels anys que tinc i pel que he vist i tot. Jo crec que això són estornells, que si n'hi ha gran quantitat només pot ser això, perquè si no serien uns moixons massa grossos, serien tudons o coses així, i no hi van a les poblacions. I l'estornell, l'únic que està en aquesta època aquí, doncs és perquè és una època de pas. A la millor per la temperatura o pel clima que fa se queden més del que és normal. Mengen, entre altres coses, olives, per això deixen les places tan brutes, i crec que la solució d'això, jo ara ho comentaré, agraint a la veïna que ens hagi fet ens hagi fet arribar aquesta queixa o aquesta suggerència, i intentarem fer alguna cosa per a poder, doncs, que se'n vaguin. És a dir, és una zona, que la plaça del Pi, que està molt, molt reduïda per el vent, pel Sant Roc, que està
arrasadeta, no?
Sí. I en acabat, doncs, són uns pins molt alts, no hi ha depredadors, i allí se senten segurs. Per tant, la solució, ho comentaré amb Medi Ambient, que són ells els tècnics que saben que es pot fer a nivell d'una alarma o a nivell de que hi hagi un sistema que s'utilitza als camps moltes vegades pels ocells, que és una alarma sonora, un disparo, coses d'aquestes.
Però amb aquestes alarmes sonores marxen però tornen a venir, no?, quan ha passat el soroll.
Si no es prova, no es pot saber.
També és veritat.
No ho podem saber.
És qüestió d'anar provant, no?
Provar alguna cosa o una altra.
El clima, la climatologia té molt a veure, això està clar.
Jo crec que sí. Crec que sí, perquè ara ne veus per tots els llocs quan abans només els veies al final de l'hivern, al final de la tardor, perdó.
Sí, doncs bé, fins aquí, regidor. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens veurem la propera vegada i suposo que ja serà al nou emplaçament. Frederic Escoda ha estat amb nosaltres, regidor d'Hisenda, de Recursos Humans, Seguretat i Protecció Civil. Ara seguirem en directe. A vostès, moltíssimes gràcies. La setmana pròxima ens tornem a veure amb l'actualitat municipal. Fins ara.
Les 12 i 37 minuts, seguim en directe al quiosc, al magazín de ràdio Hospitalet de l'Infant. Aquest és Eric Clapton, My Father's Eyes, els ulls del meu pare.
Apunta't a la garantia juvenil.
Hi pots accedir si tens entre 16 i 29 anys i fa més de 3 mesos que s'ha acabat els estudis. O si durant aquest mes no has rebut més de 40 hores de formació o fa un mes que estàs a l'atur.
Informa't al Viver d'Empreses d'IDETSA i t'ajudarem a que accedeixis als serveis que contempla la garantia juvenil.
Una oferta de feina, una oferta informativa de totes les teves necessitats, unes pràctiques per ampliar la teva experiència o l'acompanyament per desenvolupar la teva idea de negoci.
Ens trobaràs al polígon industrial Les Tàpies de l'Hospitalet o al telèfon 977-820-20.
La garantia juvenil és un projecte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant hi trobaràs de tot.
No hi ha res a la nevera. Vaig a comprar.
Aquest regal segur que li agrada.
Aprofito que tinc festa i em vaig a posar guapa.
I tot el comerç del meu poble.
I tot el comerç del meu poble.
I l'actualitat ara ens porta al sisè Fòrum Internacional de Grafologia, Psicologia del Rostre i Llenguatge Corporal. Parlem amb una de les organitzadores, la Xantal Laplana. Ella és grafoanalista, reeducadora de l'escriptura, també és perit calígraf judicial i, bueno, un munt de coses que ella ens explicarà. Tindrà lloc el 25, 26 i 27 de febrer a Barcelona, això sí que ho sabem. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Chantal. Explica'ns una mica de què va aquest Foro Internacional de Grafologia, a qui va adreçat i què és el que, de què es composa.
Molt bé. Doncs, bueno, primer, moltes gràcies per rebre'ns i per escoltar la nostra proposta. És una proposta bastant novedosa perquè és el primer congrés que es fa a Espanya amb aquestes característiques, degut a que és el sisè fòrum, perquè els altres cinquers s'han fet a Mèxic. Llavors és com una exportació que fem. Ho estem organitzant juntament amb Carme Font de l'Associació d'Estudis Catalana Psicològics, també amb Somegraf, que és la Societat Científica de Grafòlegs Mexicans, sí, i juntament amb mi, i bueno, hem fet una proposta de 3 dies de fòrum i congrés, sí, on el dijous i divendres tractarà de workshops i tallers, on tindrem des de la comunicació no verbal amb la Teresa Baró, tenim un professor de grafologia molt important, que és Germán Belda, que és un dels fills dels pares, o sigui, dels pares de la grafologia espanyola més importants. També comptem amb Teresa, amb Isabel Sánchez Bernuy, que és una ponent amb especialista en recursos humans de Madrid, i després tenim ponents internacionals que ens venen de Brasil, que és Pablo Sergio Camargo, que és especialista en comunicació no verbal. Tenim Antonello Pizzi, que és un italià, una persona d'Itàlia, des de l'escola italiana Marquesiana d'Itàlia, que és psicologia de l'escriptura. I comptem també amb Portugal, amb un ponent portuguès fantàstic, i que no se m'oblidi ningú.
Miguel Ángel Robles, que és doctor en dret i especialista en perícia
geogràfica. Exacte. Després tenim el Miguel Ángel Robles, el doctor en dret, que és també profe del màster de perit calígraf de la UB. I també a la taula rodona comptem amb 5 dones excepcionals. Una d'elles és Pilar Meli, que és professora associada de l'Autònoma amb reeducació de l'escriptura. Comptem amb Eugènia Barretxina, que serà la moderadora especialista en recursos humans. Cristina Gràcia, que és una pedagoga especialista en infància amb risc i adolescents. I amb 2 investigadores i doctores. Una és investigadora, Beatriz Fagundo, investigadora de l'Hospital de Bellvitge, i l'altra és Marta Portero, que és també professora associada de la Pompeu Fabra, i són expertes en neuropsicologia educacional. I aquesta taula rodona és molt interessant, sobretot per mares, pares i mestres, doncs perquè es parlarà de la importància de l'escriptura a mà des de 3 visions. Una és la neuropsicològica, l'altra és la pedagògica i l'altra és la grafològica. L'objectiu d'aquest congrés és sobretot donar la part més científica, ja que tenim la polèmica sempre de la sigla grafologia, és una ciència, pseudociència o és tarot, doncs no, nosaltres amb aquest amb aquesta cartilla, aquesta cartera de professionals potents, amb currículums molt importants i amb treballs professionals, investigacions, podrem d'alguna forma doncs nutrir a la grafologia de que no derivi a una malentesa, no? O sigui, donar-li un punt més científic, no? Aquesta és la nostra idea d'aquest congrés, d'aquest foro, no?
Val, aquest, ja has dit, a part de la gent que va adreçada, com poden ser mares, pares, educadors i professors, però també s'amplia més la gamma, potser recursos humans, tothom que vulgui saber una mica més sobre aquestes ciències, no?
Sí, com tu ben dius, Estrella, una de les altres coses que tenim dintre de la grafologia és existeix la perícia cal·ligràfica. Això és interessant doncs pels advocats. També es tocarà per part del doctor Robles falsedat documental. És un tema que interessa també a documentació, arxivers. Després tenim, des de la visió de la reeducació de l'escriptura, doncs la reeducació de l'escriptura és una eina que utilitzem els grafòlegs doncs per treballar tant amb persones amb discapacitat, amb autisme i nens i nenes amb disgrafia, no? Que és un tema, és com una dislèxia disgràfica.
Sí.
També dintre de la grafologia, bueno, tenim la morfologia del rostre, la morfopsicologia del rostre, que és o sigui, depenent dels teus trets facials i bueno, una mica sobretot dels gestos, es pot averiguar i es pot conèixer molt de l'altra persona, no? Ens dona molta informació. Igual que la comunicació no verbal, que seria el llenguatge corporal, no?, que ens parla molt, i que aquí la Teresa Baró doncs explicarà molt més de què tracta.
Val. Nosaltres parlarem amb la Teresa Baró, o sigui que ja ens explicarà més coses, però sobretot m'agradaria saber on poden demanar més informació, si algú està interessat per aquest fòrum, o com pot demanar, a banda de saber, com se pot seguir per streaming, que tinc entès que es farà en directe.
Sí, doncs la part positiva és que tenim molts sponsors o molts col·laboradors. Per exemple, ens podeu trobar a la pàgina web de Turismo Convention Bureau de Barcelona. En la llista de congressos està un link a la nostra pàgina web. Tenim l'Ajuntament de Barcelona, que també ens recolza, ens fa costat amb aquesta, bueno, ens publicita, també ens ajuda amb la difusió. També comptem amb una pàgina web pròpia del Congrés, que és han de posar a la barra www.forointernacionalgrafologia.info.
Tot enganxat. Tot enganxat, és forointernacionalgrafologia.info, tot seguit.
Sí, tot seguit, i a la barra, no de Google, sinó a la barra de sobre.
Molt bé.
I, a més, tenim la possibilitat de fer-ho streaming online a temps real, per tant, totes, bueno, ja des de Sud-amèrica, des de Mèxic, tenim inscripcions, des d'Equador i Perú també hi havia persones interessades, llavors s'emitirà a tota Llatinoamèrica, països de parla hispana i portuguesa, no?
Molt bé, doncs tu creus, per què és interessant, per què, a banda de la gent a la que està adreçada, per què creus tu que és interessant un foro d'aquest estil?
Primer és interessant perquè és una... Marquem una diferència, o sigui, donem a conèixer a les persones que la grafologia, que la perícia cal·ligràfica, que la morfologia del rostre i que el llenguatge corporal és algo que a qualsevol professional tècnic o persona individual ens pot ser útil. Volem demostrar i mostrar que qualsevol d'aquestes eines, no, pot ser eficaç en qualsevol camp, i és aquesta, per això fem això. I bueno, convidem a tota la gent que realment si creu o no creu en la grafologia que pugui venir justament, doncs, per comprovar quina validesa tenim i que és el que ens exposen els ponents, que estan molt preparats.
Molt bé, doncs, sisè Foro Internacional de Grafologia, Psicologia del Rostre i Llenguatge Corporal serà els dies 25, 26 i 27 de febrer a Barcelona. Podeu demanar més informació entrant als webs que ens ha dit la Xantal, la Plana García Lavernia, que és una de les organitzadores, junt a Carmen Font Altés. Doncs moltes gràcies, molta sort i allà ens veurem.
Moltes gràcies, Estrella.
Molt bon dia.
Bon dia, adéu.
I una de les ponents, com han destacat, és la Teresa Baró, que també volíem saber una mica més quina era la seva posició dins d'aquest fòrum, i la tenim de l'altre costat de la línia telefònica. I com heu sentit, doncs tenim a l'altra cantó de la línia telefònica Teresa Baró. Ella és experta en comunicació personal o en llenguatge no verbal, com vosaltres preferiu. I doncs l'hem convidat als nostres micros perquè ens faci 5 cèntims a la seva intervenció amb aquest sisè Foro Internacional de Grafologia, Psicologia del Rostre i Llenguatge Corporal. Molt bon dia, senyora Baró.
Hola, bon dia.
Quin serà el seu paper en aquest fòrum?
Mira, el meu paper... és un paper de divulgació del llenguatge no verbal i la seva importància en les nostres vides. És un llenguatge encara molt desconegut, no s'estudia a l'escola, no s'estudia a la universitat, i en canvi ens influeix permanentment perquè el fem servir les 24 hores del dia.
Serveix per moltes coses. Bueno, ara, i si la gent segurament ho té més present, ho hem vist a vegades en pel·lícules, que estudien si una persona diu la veritat o no, en judicis i coses per l'estil. Es pot saber molta cosa sobre una persona en funció del seu llenguatge no verbal?
Moltíssima. Es pot saber, mira, es pot saber des dels orígens, i no només geogràfics, sinó també culturals, socials, per com es mou, per exemple, i també dintre d'aquest apartat del llenguatge no verbal hi incloem l'aspecte i la indumentària. Per tant, imagina't si ens en donen d'informació. Però ja només parlant dels moviments, de com camina, com es mou, com mou les mans, podem saber, per exemple, l'origen. Podem saber qüestions ideològiques, biològiques, podem saber molts trets de la seva personalitat, podem saber com se sent en aquell moment, si aquell moment està tranquil aquesta persona, si està nerviosa, si se sent segura, si està contenta, si està trista, si ens vol enganyar. Aquest és una de les coses que ens preocupa més, no? Si ens vol enganyar, si ens vol estafar, si està en un moment d'agressivitat i, per tant, pot ser una amenaça per nosaltres, si és tímida, en fi, es pot saber moltíssim.
Però què és el que més determina determina a l'hora de saber com està una persona? Les mans, el cos, la mirada, la cara, les cames, com què?
Oi, seria difícil de dir què és el més determinant, perquè normalment quan hem d'interpretar això ho fem en conjunt, és a dir, per un sol gest no podem dir aquesta persona és així o aixà o aquesta persona ara ens està intentant enganyar. En general, l'anàlisi sempre s'ha de fer en un context, en com és aquesta persona, en quin moment està i quins són els seus altres moviments. Ara, t'he de dir una cosa. Per exemple, la mirada és fonamental en la relació amb els altres i, per tant, és molt reveladora. L'expressió de la cara és molt reveladora també, però també hem de saber que és allò que més acostumats estem a fingir. Uh-huh. O sigui que estem molt entrenats des de petits a fingir amb la cara. I en canvi, per exemple, no ens han ensenyat tant a controlar els moviments dels peus. I això pot sorprendre molta gent, però els moviments dels peus, o com posem els peus, pot donar moltíssima informació. I aquesta és potser més important en algunes situacions perquè és inconscient i llavors la persona no ho controla.
Darrerament, aquesta ciència, darrerament se'n parla més, sobretot arrel de com he tingut aquesta carrera política de diferents tipus, doncs darrerament ho sentim més. Però és algo que ve, suposo, que des de sempre, no? Malgrat que no hi hagi una carrera específica per estudiar
clar.
Això.
Mira, esclar, lògicament els humans sempre hem tingut llenguatge no verbal, però curiosament el que més s'ha estudiat dels humans és el llenguatge verbal, és a dir, tenim gramàtiques medievals, per exemple, en català o en castellà, i en canvi no tenim res sobre el llenguatge no verbal. I l'interès sorgeix a mitjans del segle XX. I els primers estudis es fan en la segona, importants i científics es fan en la segona meitat del segle XX i Espanya comença a arribar ara l'interès per aquest tema. Ara, mira, dues professions que sempre s'han interessat molt pel llenguatge no verbal dels humans són els actors sempre han hagut de conèixer i dominar aquest llenguatge no verbal, i l'altre són els artistes, els pintors, els escultors, que també han hagut de reflectir en les seves obres aquesta manera de comunicar-nos, no? Per tant, això ve d'antic. Ara, l'estudi científic de tot això és molt més recent.
Senyora Baró, i aquest fòrum internacional a qui va adreçat?
A qualsevol persona que estigui interessada en àmbits de la comunicació humana que normalment no s'estudien a l'escola. La grafologia, per exemple, és molt interessant perquè a través del traç de la nostra lletra, diguem, de la nostra cal·ligrafia, també nosaltres expressem moltes coses, no? Doncs això és molt interessant. L'altra és tota la part de la psicologia del rostre, com expressem les nostres emocions, però també la personalitat, com som, perquè hi ha aquesta part de la psicologia del rostre que ens diu com som segons la forma de la nostra cara, segons com tenim el nas, com tenim els llavis. I després hi ha la part del llenguatge corporal, i que també ens dona moltes pistes per interpretar el que comuniquen els altres. Per tant, jo diria que és un fòrum, un congrés pensat per experts, però també per qualsevol persona que estigui en algun camp de la comunicació. Digue-li, mestres, advocats, professionals de la comunicació, assessors de tot tipus, no sé, qualsevol persona que vulgui ampliar els seus coneixements sobre la comunicació humana.
Doncs molt bé, nosaltres hem tingut el goig de poder conversar un momentet amb Teresa Baró. Ella és experta en comunicació personal i llenguatge no verbal. Estarà amb aquest Congrés Internacional de Grafologia, Psicologia del Rostre i Llenguatge Corporal el 25, 26 i 27 de febrer, com ja ho heu sentit, a Barcelona, concretament al carrer Hospital número 64. Senyora Baró, li agradaria afegir alguna cosa més per la gent que ens escolta?
Mira, que segurament molta gent estarà treballant aquests dies, no podrà venir al Congrés, però sí que us aconsellaria que seguiu el Congrés a les xarxes, que ens seguiu als experts que hi participarem, perquè segur que traureu bona informació i que, en tot cas, us interesseu molt pel llenguatge no verbal perquè us pot donar moltes solucions a la vostra vida quotidiana.
De quina manera ho poden fer? Crec que es fa a temps real per streaming?
Crec que sí, crec que aquesta és una possibilitat i segurament després tot això quedarà en algun lloc penjat i podran accedir. Per tant, que estiguin al cas, que estiguin una mica al corrent, poden seguir a mi si volen perquè jo ho aniré també penjant a la meva pàgina web teresabaró.com uh-huh. i allà miraré d'oferir tot aquest material que sigui possible.
Molt bé, senyora Baró, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Estrella, ho deixem aquí, no? Ja marxem.
Sí, senyor, una mica fora de temps. Gràcies.